a Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
Molt bé. Sense panera xispunt, Pitu Valera i Toni Muñoz. Pitu, bon dia, bona hora.
Bon dia, bona hora.
Toni, bon dia, bona hora.
Bon dia, Vicenç.
Sabeu de què es va lesionar l'àrbitre?
Sembla que va ser alguna cosa muscular.
Però què es va sentir? Ui!
Sí, ens va sobtar, no?, perquè el partit va estar aturat 5-6 minuts, hi havia allà tot ple de gent a la zona de les banquetes, sabíem que a l'àrbitre li havia passat alguna cosa, però clar, va ser una cosa tan ràpida que... I bé... Es va intentar continuar el partit perquè fins i tot es va demanar si hi havia algú a la grada, algun àrbitre, per poder continuar el partit, i es va donar la circumstància i la casualitat que sí, n'hi havia un o un exàrbitre que havia xiulat a preferent, però anava amb l'expedició de Montserrat Igualada, i va dir, com entendreu,
que èticament,
èticament
no era...
jo no puc xiular aquest partit perquè formo part de l'expedició del Montserrat Igualada. I...
Era una mica complicat, però, perquè és clar, o formava part de l'expedició del Montserrat Igualada, o podia formar part de la Unió Esportiva Sitges, o si no,
sí,
dubto que en el públic ras...
Clar.
No sé si vosaltres que aneu per aquests camps de Déu...
Sí, a vegades algun àrbitre hi ha al camp, o un exàrbitre, com el cas del dissabte, però... És una situació molt, molt complicada, perquè evidentment tu has de parlar amb la federació torna al vistiplau, trucar, en fi, es va intentar com a mesura allò d'urgència, entenent que clar, que restaven 20 minuts i que el partit s'havia d'acabar, no? Al final, doncs...
Això és allò, en lloc de dir un metge, un àrbitre.
Sí, sí.
Si busco àrbitre,
doncs.
Busco àrbitre.
En fi, ara doncs, queden aquests 20 minuts i evidentment hi ha dues opcions, que són les de sempre, o jugar entre setmana... Pel que sabem, la gent del Montserrat Igualada no estaven massa per la labor, perquè, clar, evidentment, jugar entre setmana representa que has de jugar a partir de quarts de nou, les nou, clar, qui més qui menys doncs, té la seva feina, i probablement, si els dos clubs no es posen d'acord, haurem d'anar a parar a la primera jornada de recuperació que proposa la federació, que és el cap de setmana de Carnaval. El cap de setmana de Carnaval no hi ha jornada futbolística, per tant, estem parlant del 18-19 de febrer. Això sí, els dos clubs, repeteixo, no es posen d'acord i entenen que poden jugar perfectament un dia entre setmana. Si es posen d'acord, la federació diu endavant,
o si no, potser la gent d'Igualada vol venir a passar el Carnaval aquí a Sitges.
També
i llavors aprofitar
opció. Ells poden tenir el xip una miqueta de dir, bueno, anem a Sitges, juguem 20 minuts i anem a passar una bona estona amb el tema del Carnaval.
Aquí està, depèn de l'hora, oi? Perquè
sí.
Ja ho saben que en aquest cas
sí.
Ara el futbol pot coincidir amb les rues perfectament.
Sí, hi ha les dues opcions, que seria jugar dissabte a la tarda de Carnaval, dissabte de Carnaval, o bé
aquí sí que no coincidiríem res, dissabte de Carnaval encara.
Sí. Dissabte és aquell dia, que hi ha molta gent
això mateix.
I no es fan coses.
I no es fan coses. Però en qualsevol cas, Sitges 3, Montserrat Igualada 1,
sí.
Aquest és el resultat en el qual es va quedar el partit.
Momentani, hauria de complicar-se molt la situació en aquests 20 minuts que resten, perquè els Sitges a la fi dels primers 45 ja dominaven el marcador per 3-0, un partit que pensaves que l'acabaria guanyant i fins i tot golejant. El Montserrat Igualada va arriscar molt més a la segona part, va cremar gairebé els 5 canvis de cop, en va fer una a la primera part i els 4 restants doncs, van entrar només començar la segona, per tant... Perdem 3-0, van pensar, bueno, arrisquem, tirem endavant, van fer el 3-1, Sitges una miqueta de dues cares, molt bé a la primera, liquidant gairebé el partit, i a la segona una miqueta li va costar entrar en joc, aquella gent va apretar una miqueta més a dalt, el Sitges pràcticament no es va costar en perill a la porteria del conjunt visitant, i bé, fins que va arribar l'acció desafortunada de l'àrbitre que li va impedir doncs, acabar el partit, però repeteixo, amb 3-1 penso que el Sitges hauria de sumar els 3 punts i bé, trencar una miqueta la ratxa negativa que portava a les últimes jornades.
En qualsevol cas, el proper cap de setmana, Toni, el Sitges s'ha d'enfrontar?
Sí, a la Penya Jove, al camp de la Penya Jove, l'equip
sí.
De Josep Riambau.
Sí, tenim doble duel Sitges a les Roquetes, perquè el Sobrense jugarà aquí amb les Roquetes, amb la Unió.
Sí.
I el Sitges amb la Penya Jove.
El Sitges amb la Penya Jove, per tant, un cap de setmana interessant.
Mm-hmm. Sí, sí. A més, un Penya Jove en alça, un Penya Jove que va començar malament, però que porta una trajectòria molt bona.
Sí, sí. I que va començar a reaccionar
Precisament el partit que va guanyar
el Sobrense. Ara ja fa un quant temps, però aquell partit, aquella victòria, li va servir a la penya jove per començar ja a escalar posicions, fins al punt que s'ha col·locat cinquè a la classificació, i bé, serà un partit així sobre el paper atractiu, perquè són dos equips que juguen bé a futbol, que tenen un bon tracte a la pilota, després igual surt un bunyol, no? Però d'entrada així el partit és atractiu.
Sí. I queden ara dos caps de setmana per acabar aquesta primera volta? Són dos caps de setmana,
Aquest que ve, i l'altre. I es dona la circumstància que els Sitges, quan passi aquest partit amb la penya jove, tindrà quatre partits seguits a casa. Explicarem el per què. Perquè obrirà la primera volta acabarà la primera volta jugant amb l'Espirall, començarà la segona amb el Riu de Villes, jugarà el derbi amb el Sobrense, ho farà en aquest cas com a visitant, però evidentment el partit es jugarà a Aiguadols, i jugarà i rebrà la visita del Ribes. Per tant, són quatre partits consecutius al Municipal de Aiguadols.
Caram, escolta'm, un mes sencer, eh?
Gairebé un mes sencer en què el Sitges doncs, no es mourà de casa.
Doncs a veure si serveix, i aquests punts que s'han de guanyar a casa...
Fa una mica de por, perquè els pitjors resultats els Sitges se'ls ha tingut precisament aquí a casa. Però bé...
Doncs a veure, que ja ho saben, que com és allò que la Lliga es guanya a casa...
Sí.
Sempre, que els punts de casa...
També l'ha perdut a fora, perquè contra rivals teòricament inferiors, l'última derrota al camp de l'Hortoneng són d'aquells partits que et deixen una miqueta amb mal regust.
I que l'ha anat molt bé a l'Hortoneng, perquè ha portat dues victòries consecutives. Va guanyar a camp contrari.
I, no, i els equips de Sitges són... Són aspirines, tu, escolta'm.
Sí.
Reaccionen els equips rivals.
I què li va passar al Sobrense? Va començar avançant-se i després...
Doncs el Sobrense va jugar un partit en la que podia haver guanyat, empatar i perdre.
Home,
i va perdre.
Ara anava aquí, escolti, t'ho pensava,
esclar. No, t'ho dic això perquè, a veure, si veus el partit, si no veus el partit, creus doncs, que el Torrellent va ser superior al Sobrense, va guanyar. No va ser superior al Torrellent, tan sol que va estar molt acertat en guanyant-li l'esquena al Sobrense. Quatre vegades que li va guanyar l'esquena, li va marcar quatre gols, i el Sobrense, doncs, tot i que va tenir més ocasions que el Torrellent, va acabar perdent el partit. S'adelantava el Sobrense la primera part, abans havia fallat un penal al Torrellent, que l'havia aturat molt bé Joel, el porter del Sobrense. Jordi Muñoz feia el gol que adelantava el Sobrense i acabava la primera part. Però la segona part, en 7 minuts, el Sobrense va llançar el partit. Se van col·locar ells amb un 3-1. Després va venir la reacció del Sobrense, va marcar el 3-2. Ells van marcar també el 4-2. En una jugada també guanyant l'esquena al defensor del Sobrense. Uh-huh. I fins i tot el Sobrense va tenir dues ocasions, va marcar el gol, va tenir ocasions per empatar el partit. Al final no va tenir temps, li va faltar res. Una miqueta de temps per poder empatar i va acabar perdent.
Torrellent 4, Sobrense 3, i com dèiem, el proper cap de setmana, amb les
Roquetes
s'enfrontarà al Sobrense.
Un equip, que és un equip molt indisciplinat, un equip irregular, però més regular a camp contrari que al seu camp. Doncs compte que el Sobrense no pot badar, té que guanyar les Roquetes per afrontar la recta final d'aquesta primera volta, doncs, tranquil.
També té un calendari exigent.
Va al camp de la Fundació
Atlètic Vilafranca. Té un calendari exigent perquè després va al camp de la Fundació, com deia el Toni, el TIB Vilafranca.
Que també és un rival directe, que se l'està jugant.
Té 18 punts, un menys que el Sobrense. Després va al camp de la Noia per obrir la segona volta i juga el derbi amb els Sitges.
La Noia és un equip molt perillós, difícil. Allà pràcticament no ha guanyat ningú, l'únic que ha guanyat ha sigut la penya jove.
El Sitges va poder treure un puntet.
Un puntet que podia haver aconseguit els 3, però compte que...
Els equips d'Igualada tenen això, que al seu camp es fan molt més forts i ofereixen un millor rendiment que quan juguen fora de casa. Jo, per exemple, el rival de l'altre dia del Sitges, el Montserrat d'Igualada, el tenia en consideració perquè el vam veure jugar aquí amb el Sobrense aquell dia va guanyar, però ostres, era un rival molt dur de pelar. Però bé, el Sitges va ser superior sobretot a la primera part.
Però la segona part...
Sí.
La cosa es torçava,
Tremolava una miqueta perquè si el Montserrat feia el segon gol, aleshores sí que ja... El problema del Sitges és un problema, ho deia el Manel, és un problema de coco. Allò que encaixa un gol i que ja comencen a entrar els dubtes, els nervis, les errades en defensa, però bé, falten aquests 20 minuts. Repeteixo el que deia abans, no? Molt malament li haurien d'anar les cores per no acabar sumant aquests 3 punts.
I el problema del Sobrense és un problema de col·locació. Si té les fitxes ben col·locades, pots guanyar partits. Si no les col·loques bé, pot passar el que va passar l'altre dia.
En qualsevol cas, són jornades, penso que importants per saber quina lliga jugarà el Sitges i el Sobrense. Si serà aquesta lliga de la mitja taula, ni fred ni calor, si podria tenir alguna remota opció de lluitar per la promoció, perquè el títol, jo penso que el Molanta el té molt, molt a l'abast, tot i que encara queda tota la segona volta, però ara l'interès d'aquest grup és la segona posició, la promoció d'ascens. I pensar que ara els Sitges i els Sobrense poden estar lluitant per aquesta segona posició és molt agosarat, repeteixo, sí, perquè estan a 14 punts. Clar, 14 punts són molts. Sí, és una, això representa que tu ho has de fer molt bé,
molt bé,
i els altres, molt malament.
Sí. I que clar, que per davant tens el Rodavilles.
Però no compte, el que han fet tant el Sobrense com el Sitges, sí, en aquesta primera volta. Els altres l'han fet millor que el Sitges i el Sobrense, i per això estan a 14 punts.
És evident. Que pot canviar la truita a la segona volta? No et dic que no, però ara per ara em sembla un pèl agosarat. No s'ha de renunciar, evidentment, però que haurien d'afinar molt les coses.
Doncs repetim a veure com li van les coses amb el Sobrense a les Roquetes i amb els Sitges amb la Penya Jove. Sabadell, Sant Nicolau, 58, Club Bàsquet Sitges, 52.
Sí, un marcador baix, tenint en compte els resultats que s'acostumen a donar al bàsquet. Bé, la part positiva, que l'equip rival només et fa 58 punts, però clar, això no et serveix per guanyar el partit, perquè tu en fas 52, per tant t'has quedat també amb un tanteig molt pobre. Llàstima, perquè era el partit final de la primera volta, l'equip arribava a aquest partit amb més victòries que derrotes, 7-6, i ara la balança ja s'ha equilibrat del tot, 7-7. Bé, és una primera volta amb diferents sensacions. L'equip va començar malament, perdent els 5 primers partits, tothom pensava, ai, on ens hem ficat, no? Després de la fantàstica temporada a Copa Catalunya. I bé, la situació es va normalitzar, diguem-ho així, l'equip va començar a guanyar partits, tant aquí com a fora, i bé, al final, doncs, l'equip penso que ha trobat una miqueta el camí a EVA, i cert que ara té un compromís també exigent, perquè torna a jugar fora de casa, el primer partit de la segona volta a la pista del Girona, un equip que aquí al primer partit de Lliga va guanyar de 30 punts. El Girona tampoc està massa bé, aquí que va començar molt bé però que ha anat cap avall. Bé, ja veurem, queda tota la segona volta, i evidentment l'objectiu del Sitges ha de ser estar tranquils, evitar posicions de descens, que els últims partits no hagin de suposar la pressió que ell afegia de dir, bueno, si no guanyem ens anem avall, sinó aconseguir un coixí important de victòries que et situïn a la mitja taula, i a partir d'aquí doncs guanyar aquesta experiència, evidentment, aquest any a Lliga EVA.
Mantenir-se baix, eh?
Evidentment, que aquest és l'objectiu, vull dir, no pot ser cap altre.
Que també té el seu mèrit. I com dèiem, el proper cap de setmana també començarà la competició pel Club Patí?
Sí, de fet, el divendres, viatjant a la pista del Reu Esportiu, un Club Patí que li queden dos partits per acabar la primera volta, primer el Reu Esportiu i després rebrà aquí el Rodavilles, que també és un equip que està a la part alta. Doncs amb el Reus el Sitges pot aconseguir quelcom, i tant de bo, perquè això aniria molt bé per encarar ja bé doncs, l'entrada de la... De la segona volta amb més, jo diria que amb una miqueta més d'opcions de la que ha tingut en aquesta primera, no? Veurem què passa. Un Patí Sitges, doncs, que a veure si ja ha recuperat a Isaac, un jugador, Isaac Martín, un jugador que depenia molt si es quedava aquí o no. Veurem a veure el que pot aconseguir. Tant de bo aquest any sigui l'any de l'estabilitat del Patí Sitges i no perdi categoria, perquè portem 3 sí, anys consecutius
de categoria. El tornaria a situar allà on fa molts anys
la segona catalana, un altre cop, imagina't.
Fa mandra, no? Però
com sí, si el temps no hagués passat.
Sí, eh? Exacte.
Però bé, tot això de moment encara és un parlar, a veure què passa el proper divendres. I diumenge que ve, la 29a edició de la Mitja Marató de Sitges i la primera edició d'aquesta carrera de 10 quilòmetres que s'afegeix per a tots aquells que diguin, home, la mitja
no
és molta mitja.
No m'atreveixo a la mitja, però...
I en canvi en 10 quilòmetres, sí, sí, que és allò un anar i tornar i un anar i tornar a Terramar, doncs potser sí que encara...
Probablement,
encara d'allò, eh?
Alguns que participin en aquesta cursa de 10 quilòmetres, l'any que ve sí que es podran atrevir a fer la de 21 i poc més.
D'acord, i avui entrevisteu, Toni, com deies divendres, en Dani Serra,
una referent dintre de l'atletisme a casa nostra, a Sitges. Fins ara ha estat sempre entre el Dani Serra i el Vilas, els que han sigut els millors corredors locals. A veure si aquest any el Dani Serra guanya fins i tot la mitja marató, ja veurem.
A veure. Són les 12. Demà més. Pitu, gràcies.
Bé,
Toni, gràcies.
Molt bé.
I a tots vostès, que passin un molt bon dia. Fins demà. Adéu-siau.
Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.